Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des que fa 15 dies va començar aquesta guerra a Ucraïna, evidentment l'actualitat ha acabat molt centrada, focalitzada, monopolitzada per totes les informacions que tenen a veure amb aquesta guerra, amb les seves conseqüències econòmiques, per la butxaca de tots plegats, per les empreses, pel devenir que pot venir, per la crisi de refugiats, i tot plegat ha acabat ensorrant o soterrant la informació que continua existint sobre com estem pel que fa a la pandèmia, a la sisena onada, a l'evolució del coronavirus, etc. Ahir, evidentment, enmig de tot el que continua passant a Ucraïna, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sorprenia afirmant d'una manera bastant categòrica que segurament era el moment d'eliminar la mascareta en interiors, de fer-ho d'una manera sobtada a tot arreu, de fer-ho de cop, perquè és veritat, deia el conseller, que des del govern català ja fa setmanes que plantejaven segurament que l'escola ja no tenia cap sentit que es mantingués, però el govern espanyol no ha atès aquesta petició. Ha anat fent, i ara Argimon ja diu que segurament el millor seria treure la mascareta, potser mantenir-la en alguns punts claus, però en general per interiors eliminar l'ús d'aquesta mascareta. De fet, s'aventurava a plantejar que directament sospitaven que Pedro Sánchez s'estava guardant aquest anunci per aquest pròxim diumenge. No seria un moment qualsevol, entre altres coses, perquè diumenge es compliran 2 anys exactes del dia en què Pedro Sánchez va comparèixer per tancar-nos a tots a casa nostra. Era l'inici de la pandèmia i va començar aquell confinament que es va allargar durant mesos total i aquella sortida després, posterior de la crisi sanitària. Avui teníem ganes de saber com estem, de si té sentit o no retirar aquesta mascareta en interior, si ho hem de fer de cop i oblidar-nos d'ella com a mínim en la majoria d'espais, per saber com estem de la pandèmia, com l'hem de gestionar, què pot implicar també aquesta crisi de refugiats pel que fa a la Covid-19. I per fer-ho li hem demanat si ens podia acompanyar aquest matí el doctor Robert Guerri, que és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar, amb qui hem pogut anar parlant ja també al llarg d'aquesta pandèmia al programa. Doctor Guerri, com estem? Molt bon dia.
Què tal, Pol? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada avui, en un moment que la percepció... Ara entrarem a les dades, però la percepció és que això de la pandèmia, vist des de fora, va molt a la baixa. Dic vist des de fora perquè no sé si vosaltres ho percebeu igual a l'hospital.
Sí, al final a l'hospital és, diguem-ne, és una continuïtat del que passa a fora. Si a fora n'hi ha poc, a l'hospital al final també n'hi ha poc. I és veritat, nosaltres ja fa setmanes que anem veient com que la impressió és que això realment s'estava acabant, sobretot perquè la tipologia de pacient que veiem era un pacient molt concret i la resta pràcticament completament havien desaparegut.
Un pacient molt concret vol dir que tornem a parlar de persones que tinguin malalties associades o malalties cròniques o que siguin d'edats avançades, entenc?
Bàsicament, sí. I, de fet, pensa que en aquestes últims, potser 10-15 dies, hem vist més casos de grip, uh-huh, i també en aquest context, que no pas de SARS-CoV-2. Per tant, jo crec que estem, d'alguna manera, trobant una mica l'equilibri i el que serà aquesta post-normalitat o post-normalitat a la que haurem de viure a partir d'ara.
No? O sigui que acabarà sent notícia, doctor Guerri, que arribin més casos de grip que de Covid a l'hospital.
Sí, és curiós, perquè d'alguna manera... Però sí, jo crec que, aviam, amb totes les cauteles, però el fet que hi hagi grip, el que indica d'alguna manera és que alguna cosa ha canviat. Aquests 2 últims anys no hem vist grip, pràcticament. Ara n'estem veient bastanta, una mica tardana, però en realitat ja pot ser, estem al mes de març, ja és un mes també de grip. I això significa que si el virus de la grip està circulant amb aquesta facilitat, significa que els altres virus, com el SARS-CoV-2, circulen menys, això segur.
Bé, ens quedarem com a mínim en aquesta bona notícia, i aquells que ens estiguin escoltant ara des de casa, que estiguin al llit empiocats i que sigui per culpa de la grip, que sàpiguen que en realitat això que estan patint aquests dies no deixa de ser una bona notícia. Li va sorprendre la contundència ahir del conseller Argimon dient que potser ha arribat el moment de retirar de cop l'ús de la mascareta en interiors, que ja no toca, que ja no cal?
Miri, no em va sorprendre, perquè en realitat, aviam, el doctor Argimon és metge, vull dir, ell té, i a més té una visió bastant pràctica de les coses. Vull dir, crec que té raó, i sobretot té raó des d'un punt de vista social i probablement polític. Des d'un punt de vista purament infectològic, i això sempre ho hem dit, clar, si pensem des d'un punt de vista exclusivament infectològic, diríem, no, mascareta sempre i per sempre, però això és inviable, no? Per tant, en algun moment s'ha de determinar que s'ha de fer aquest pas. Jo crec que fer-ho en aquest moment i fer-ho d'una manera, diguem, contundent, jo crec que tots una mica ho necessitem i probablement en aquest moment sigui viable. De totes maneres, insisteixo, com a infectòleg, quan més temps estigui, doncs, diguem d'alguna manera, més barrera fa, no només pel virus del SARS-CoV-2, sinó també per la grip o per altres virus respiratoris. Però entenc que no podem estar sempre així.
Passa que segurament estem en un moment, ara parlo des d'un punt de vista social, doctor, ja no entro en qüestions polítiques o fins i tot mèdiques, Jo crec que estem en un moment social en què tots tenim moltes ganes de desempallegar-nos d'aquesta mascareta també en interiors, que al final és l'únic lloc on ara l'hem de fer servir, però tots tenim bastant assumit que fins i tot quan això passi hi haurà espais on la mascareta no marxarà, no? És a dir, no crec que hi hagi gaire gent a dia d'avui que torni a imaginar-se un metro a Barcelona amb gent sense mascareta o un avió amb gent sense mascareta o la sala d'espera d'un CAP o la sala d'urgències d'un hospital, per exemple, sense mascareta, no?
És que jo crec que hem de pensar així. Aviam, dins de, hem viscut moments molt durs i molt complicats i la mascareta ha sigut una eina que ens ha ajudat sobretot en grans aglomeracions interiors. A l'exterior probablement no tant. És veritat que ho hem de treure, però també és veritat que hi ha llocs molt concrets on hi ha grans aglomeracions de gent i gent potencialment malalta on la mascareta pot continuar sent útil. I jo, personalment, crec que en aquests entorns jo la deixaria, perquè al final no genera tant inconvenient i al final el benefici que s'obté de fer-la servir, per exemple, amb la sala d'espera d'un CAP, com bé deies, o en entorn hospitalari, potencialment allà pot haver transmissió de malalties respiratòries, no només de la SARS-CoV-2, sinó de la grip o d'altres, que amb una mesura tan senzilla com portar una mascareta, com a mínim hi ha una disminució de la transmissió, per tant, està ajudant. I jo crec que en aquests entorns és raonable mantenir-ho. Fora d'aquí, tothom, tots, jo el primer, tenim necessitat ja de passar pàgina i de treure'ns-la. Però en aquests entorns, jo seria bastant més conservador.
Aquests dies, per exemple, aquesta setmana, coneixem un informe del Biocoms que han estat monitoritzant algunes escoles, per exemple, i aquest informe certificava que efectivament la mascareta ha estat efectiva, que ha estat efectiva en interiors també quan hi havia adults, però que en canvi en els nens o entre els nens no ha servit per res. Li ha sorprès la conclusió d'aquest estudi?
Tinc dos fills, i ho entenc perfectament, que no ha servit per res. Clar que no ha servit per res. Jo és que veia els meus fills o la meva filla i jo entenia perfectament perquè no servia. És a dir, la mascareta s'ha de portar ben posada, ha de tapar el nas i la boca, ha d'estar posada tot el temps. És a dir,
vol dir que intuïa que quan veia la seva filla jugar amb el nas a l'aire i la mascareta xopa de cridar i córrer, diguem-ne, pel propi baf. Ho dic perquè a mi també em passava amb la meva filla, si li serveix de consol, jo pensava, no ho veig gaire clar jo, això.
Que, és a dir, el resultat d'aquest estudi del Biocom, que a més la Clara Prats el va compartir, a més, són perfectament plausibles. Vull dir, és que qualsevol que tingui fills i se'ls miri es dona compte de que, efectivament, l'eficàcia potencial que pot tenir la mascareta en l'entorn aquest, com a mínim, es disminuïa molt significativament. Però això no significa que la mascareta no hagi sigut útil. La mascareta ha sigut molt útil i és una eina útil, i això està demostrat. I, de fet, els països asiàtics això ho tenen assumit des de fa anys. Que tu, quan vas, no, en segons quins països asiàtics, quan vas en moments de la tardor, de l'hivern, i veus gent malalta o que estàs estossegant o estornudant, és una falta de respecte no posar-se la mascareta, i això està molt integrat socialment, no?
Clar, la pandèmia el que ens ha ensenyat segurament que és que els qui tenien raó eren ells, no? Ho dic perquè el comentari habitual de ja has vist aquests japonesos amb mascareta anava associat a un punt de befa, no? Tradicionalment a casa nostra, i potser tenia més sentit del que semblava.
No, no, tenia tot el sentit, i de fet té tot el sentit. El que passa és que també, després hi ha la comoditat, nosaltres, és a dir, hi ha més aspectes a tenir en compte, però que té tot el sentit, per suposat, i que potser una de les coses que ens podem quedar de tot això, ja dic, no és portar la mascareta sempre i a tot arreu i a més, però hi ha determinades circumstàncies i determinats llocs en el que, doncs, escolti, no estigui malament vist el fet de portar-la, no? I que de fet sigui bueno, no obligatori, però que sigui molt recomanable portar-la.
Una de les qüestions que ahir plantejava el conseller Argimon, i que des d'un punt de vista de la comunicació política té tot el sentit, és que Pedro Sánchez pogués anunciar la retirada de la mascareta en interiors aquest diumenge. Aquest diumenge és 13 de març. Vol dir que aquest diumenge es compliran 2 anys del dia en què el govern espanyol ens va tancar a casa a tots. El govern espanyol, i després va acabar passant arreu del món, però en el nostre cas és el dia 13. Per tant, molt probablement, si diumenge Pedro Sánchez fes aquest anunci, 2 anys després de l'inici d'aquesta pandèmia, simbòlicament ens en desempallegaríem. És un error, des d'un punt de vista epidemiològic, aquesta percepció, aquest efecte, que diumenge podem haver donat per acabada la pandèmia?
Sí, passo de política en general i no faré cap tipus de comentari, però jo recordo, i a més això ho tinc gravat a foc, el president del govern espanyol el juny de 2020 dient que havíamos vencido el virus i que esto se acababa, no? Jo crec que s'ha de ser molt prudent i que fer mercadotècnia i fer publicitat amb mesures que, no, efectistes, però sense... Jo crec que s'ha d'anar molt de compte, tal com, sobretot venim d'on venim. S'ha de ser molt, molt curós i sobretot s'ha de ser molt acadèmic a l'hora de prendre les decisions i fer-ho amb molta cura. Anunciar que això s'ha acabat i que això ja està i que ja ens podem desempallar de tot, jo crec que hem d'anar en compte a l'hora de fer-ho. No estic dient que no hem de tornar a la normalitat i hem de tornar a viure normalment, però també és veritat que hem d'estar molt vigilants perquè cada cop que hem anunciat que això s'acabava i jo he sigut un d'ells, que bueno, això ja sembla que ja està, després hi ha hagut un gir en els aconteixements i hem acabat menjant-nos les nostres pròpies paraules. Per tant, està bé que jo crec que necessitem el fet d'anunciar tot això i de més, però s'ha de molta cura en com es fan les coses.
Després del Omicron pot arribar encara una altra variant que tingui una capacitat infectiva encara més potent que Omicron?
Clar, és que el virus continua circulant, continua replicant-se i el fet, en el nostre entorn menys, però hi ha altres entorns on es replica i probablement hi ha moments de l'any en què es replicarà millor perquè hi haurà més contactes de gent i de més. Això significa que un virus replicant en gran quantitat significa que es puguin, per atzar, seleccionar mutacions que siguin més transmissibles i, per què no, més virulentes. És a dir, sí que és veritat que sempre s'ha dit que la progressió del virus és a fer-se més transmissible i menys virulent. Bueno, sí o no. Per tant, hem d'estar molt vigilants. Pot arribar, clar que pot arribar una variant. Home, que sigui molt més transmissible que Omicron és difícil, perquè Omicron és molt transmissible. Però que tingui algun marcador o algun... de patogenicitat, és a dir, algun element de virulència addicional que Omicron no té, mantenir la mateixa transmissibilitat, doncs pues això ens podria tornar a posar en problemes, per tant.
Això pot passar, ho dic perquè ja fa una mica aquesta sensació, diguem-ne, que com Omicron va arribar amb tanta força, però portant casos no molt greus, no? O disminuint la quantitat de casos greus d'una manera significativa, la percepció social a vegades és com, bé, potser ara ja no ens pot arribar una cosa que es contagiï tant i que sigui pitjor. I tècnicament o estadísticament pot arribar a passar, no? És a dir, un Omicron, una variant...
Medicina...
No? Una variant alternativa que sigui igual de transmissible però que provoqui problemes seriosos, pot arribar.
En medicina i en biologia igual mai es pot dir ni mai ni sempre. Clar. I això... És a dir, sí que pot passar, per suposar que pot passar, i és biològicament sí que pot passar. Ara, que esperem que les mesures, que la immunitat que tenim, que sigui capaç de... Siguem... Una de les grans avantatges que ha tingut Omicron és que amb la taxa tan alta de vacunació que hi havia, més la immunitat que ha conferit la pròpia infecció natural via Omicron, ha permès, diguem d'alguna manera, fer que tots tinguem una immunitat que faci que el virus es repliqui amb molta menys quantitat, encara que hi hagi persones malaltes i que infectin o puguin infectar, però la quantitat de virus és molt menor i la capacitat de replica del virus és molt menor perquè el propi sistema immunitari de les persones és capaç de controlar-lo. Això fa que en el nostre entorn sigui menys probable que aparegui una gran variant. Menys probable no significa que sigui impossible. Però és que hi ha llocs on ni la taxa de vacunació ni les taxes d'infecció són tan altes, i això implica que el virus pot continuar replicant i per pressió i per probabilitat pot aparèixer una variant igual o més transmissible que Omicron, però a més més virulenta pel motiu que sigui. Per tant, és a dir, estem vivint un moment molt bo, és a dir, estem acabant amb la pandèmia tal com l'he coneguda, però no hem de baixar la guàrdia i hem de veure una mica cap on van les coses. És l'únic que estem dient, no, ni fatalismes, al contrari, crec que és un moment per estar contents perquè per fi veiem una mica la llum al final de tot això i sembla que això ja s'està acabant, però no baixem la guàrdia perquè la biologia de vegades ens ensenya per la via dels fets, no? I això, amb aquesta mateixa pandèmia ho hem viscut l'any 2020, el 21 i fins i tot el 22, no? Per tant, amb compte.
Ara feia vostè referència a aquesta immunitat i a aquestes vacunes i estava pensant una qüestió també, diguem-ne, que un socialment se n'ha adonat quan parlàvem de la importància de la vacunació i de com estructurar la vacunació, no, es deia que hi havia un grup, un gruix de gent molt important, que són les persones que es mouen, que ens movem, diguem-ne, que jo m'hi conto, entre els 40 i els 50 anys, no? Perquè és on hi ha un dels gruixos més importants de població i on hi havia més persones que per vacunar. El que va passar amb aquest grup de persones entre 40 i 50 anys, senyor Guerri, és que quan esclata la tercera, aquesta sisena onada, era pràcticament el moment en què les persones d'entre 40 i 50 anys havien d'administrar-se la tercera dosi. Clar, quan veiem que arriba la sisena onada, la recomanació que ens feu i que fa el govern de manera automàtica és tothom a posar-se la sisena onada, la tercera dosi per aquesta sisena onada. Uh-huh. És una vacunació en tercera dosi que en part va quedar estroncada perquè moltes persones d'aquestes d'entre 40 i 50 anys, també per l'explosió de casos entre els nens, aquells dies van agafar el coronavirus. I aquella tercera dosi va quedar en l'aire, va quedar en suspens. I en aquells moments vam tenir una mica de discussió de si ens havíem d'esperar un dia, un mes, dos mesos, tres mesos, quatre mesos. Bé, ara ja estem en un moment en què en farà tres mesos, diguem-ne. Com ha de gestionar aquest grup de 40-50 anys, aquesta tercera dosi, els qui no la porten, perquè el mes de desembre, per entendre'ns, per Nadal, tenien Omicron, que són moltíssimes persones. Quan s'han de posar aquesta tercera dosi?
Sí, una persona amb dues dosis de vacuna que al mes de gener, desembre-gener, passa la Covid, aquell passa la Covid és la seva tercera dosi. I, de fet, des d'un punt de vista immunològic, es comporta com si administréssim una tercera dosi de la vacuna.
Ho dic perquè hi ha casos, diguem-ne, jo li puc parlar pel meu cas fins i tot personal. Jo vaig rebre, jo estant de baixa per Covid, vaig rebre el missatge, vine i posa't la tercera dosi. I així tanta gent, perquè clar, el missatge era automàtic, no? Però quan tu t'havies posat la segona dosi, automàticament el sistema programava per X dia, no?, comunicar-te que ja et tocava la tercera dosi, per això li deia. Vull dir que ara hi ha molta gent que està en aquesta situació, diguem-ne.
Des d'un punt de vista biològic, el millor és esperar entre 3 i 5 mesos després d'haver passat la Covid, perquè en realitat si tu tens dues dosis, passes la Covid, aquesta Covid que estàs passant està actuant com un activador immunològic i, per tant, està actuant com la tercera dosi, diguem, no? Però si tu poses una altra dosi de la vacuna molt junt amb això, no és que passi res, perquè com a efecte, potser et senta una mica pitjor, però no és que passi res des d'un punt de vista, diguem, per la salut. El que passa és que estàs posant una tercera dosi que l'impacte que tindrà immunològic serà molt menor que si esperes una mica més. Per tant, és millor esperar, doncs, això, entre 3 i 5 mesos després d'haver-ho passat. Crec que ara estan recomanant 5 mesos, perquè d'aquesta manera el fet de posar-te la dosi fa realment com un estimulador de la immunitat i la producció de memòria molt, molt potent, no? Molt més potent que si te la poses pues, el dia següent de que hagis acabat de passar la Covid. Ah, no?
Ho dic perquè quan un es fixa en les xifres, en les taxes de vacunació, jo crec que això es veu molt evident, no? Que quan veus la quantitat de persones que han rebut aquesta tercera dosi, no? Sobretot a partir dels 45 anys, es nota que davalla molt, no? 45-50 anys, sí. I és en part, una altra cosa són les reticències personals, no? Però és també en part perquè es va produir aquest fenomen, no? D'aquesta infecció en massa en persones que no van ser a temps de rebre-la, no? aquella tercera dosi.
Home, s'estima que més d'un milió i mig de persones a Catalunya va passar la Covid amb aquesta variant Òmicron en aquests mesos de desembre, gener. És a dir, aquestes persones són persones que per la via dels fets han tingut una estimulació immunitària no per una vacuna, sinó pel propi virus. Que això és encara des d'un punt de vista biològic, diguem, millor. No? Convé no juntar les masses, jo esperaria. Saps? Jo esperaria això entre 3 i 5 mesos després d'haver passat la Covid, precisament perquè el fet de posar-te-la tingui un efecte immunològic potent.
No, jo crec que és interessant, no? Fins i tot de recordar-ho, que tothom ho tingui clar, sobretot perquè, si recuperen una mica el fil de l'inici de la conversa, doctor, no? Si entrem en un moment de relaxament social pel que fa a la pandèmia, perquè la taxa doncs continués baixa i ens retira la mascareta, serà bo en un moment determinat, no?, recordar-li a bona part d'aquest milió i mig de persones que, encara que s'estigui acostant l'estiu, que vingui el bon temps i que estiguem bé, hi haurà un moment en què s'haurà de fer la crida a dir-los: escolta'm, tots els que us veu trobar en aquesta situació, malgrat les circumstàncies socials d'ara, és un bon moment per tornar-vos a vacunar, no? Bàsicament per recuperar aleshores sí aquesta immunitat i encarar, no l'estiu, sinó el postestiu, que ja sabem el que ha implicat les tardors i els hiverns.
Sobretot el postestiu. A l'estiu, miri, pot haver un estiu dolent com l'any passat o fins i tot com l'anterior, però el que preocupa al final és el moment de la tardor, no? Amb temperatures més baixes, més temps dins dels espais tancats, i que això és veritat que facilita molt que el virus circuli. I si, com se sap, la immunitat, sobretot la humoral, els anticossos van baixant al pas dels mesos, ens podem juntar amb un grup molt gran de la població que ja tingui menys immunitat, sobretot això d'anticossos, al mes d'octubre, novembre, i, home, doncs sí, està bé estar preparats per això, no?
Fa uns quants dies, ara l'alliberaré, que són les 9 i 2 minuts i sé que havíem quedat fins les 9,
sí.
Doctor Barri, però hi havia una qüestió que sí que li volia poder fer una pregunta, un parell de preguntes, que té a veure justament amb aquesta crisi de refugiats que estem vivint a partir d'aquesta guerra ucraïna. Ara fa una setmana podíem entrevistar el seu col·lega, el doctor Salvador Massip, des de Londres, no? I parlàvem amb ell també del moment en què havia esclatat aquesta guerra i aquesta crisi de refugiats, per aquestes imatges que estàvem veient de tanta i tanta gent, no?, que malauradament han de marxar de casa, i ens explicava que des d'un punt de vista de les dades això havia passat en un moment en què Ucraïna encara estava immersa en dades bastant més altes que nosaltres, no?, elevades d'aquella sisena onada que també havia arribat, i ara estem veient aquests grans moviments i fluxes de persones. Entenem, o entén vostè, que també des del punt de vista sanitari, en aquesta atenció que s'està fent a tota aquesta gent que malauradament han de fugir de casa, des d'un punt de vista pandèmic, seria bo també que hi hagués un bon control o un bon cribatge a la mesura del possible, intentar fer la vacunació de totes aquestes persones?
Jo crec que com a part de la resposta immunitària, el fet d'oferir-los la possibilitat de vacunar-se i a més fer d'una forma efectiva, jo crec que és més que recomanable per ells, per nosaltres, vull dir, per tots. Crec que és molt important fer-ho, sí.
No, perquè segurament moltes de les imatges que veiem, malauradament, no, estan molt allunyades de tot el que havíem recomanat, però és que, evidentment, en la situació que viuen, el de menys, diguem-ne, si estan més o menys a prop, o si porten una mascareta, o en porten dues, o no en porten cap, no? I per tant, segurament, és important aquesta atenció, no?, o en aquesta atenció integral que se'ls pugui fer, que també recordem tots plegats que, malauradament, algú deia que el 2021 no podia ser pitjor, després de tot el que havíem viscut, i sembla que el 2022, doctor, ha vingut amb ganes de superar el 21 i el 20, eh? Vull dir que portem una ratxa que déu-n'hi-do. Doctor Guerri, és un plaer escoltar-lo. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre.
Gràcies
per haver estat un matí més amb nosaltres. El doctor Robert Guerri, que és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització de la Covid-19 a l'Hospital del Mar, fent aquest balanç. Fixeu-vos com és l'actualitat, eh? Hem aconseguit una bona notícia. Als hospitals ja entren més casos de grip que no pas de Covid. Han calgut 2 anys per poder tornar a explicar que arriben casos de grip als hospitals i que, per tant, la grip aconsegueix guanyar-li espai a aquest coronavirus. Passen 5 minuts del punt de les 9, fem una pausa per la publicitat i entrem en temps de tertúlia aquí al Matí Radio Estel.